Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que en sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Molt bones, patinadores i patinadors. Benvinguts una setmana més al vostre programa de ràdio Ens patina l'embrague. Comencem al setembre. Avui la nostra convidada ens pot ajudar a trobar la nostra pau interior a través de la meditació i una filosofia de vida que pot canviar la nostra forma de veure el món i a nosaltres mateixos.
Quedeu-vos fins al final, que serà molt interessant, i vigileu que no us patini l'embrague. Ara ens presentem els locutors que participem a les entrevistes.
Hola, sóc en Daniel.
Hola, sóc Imanors Olgoistua.
Hola, sóc Aram, també conegut com a Xustes.
Ha arribat el moment de començar l'entrevista d'avui. Ens acompanya la senyora Kelsang Palmo, mestra budista del centre de meditació Kadampa de Girona. Benvinguda, ens patina l'embrague.
Hola, estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Gràcies. Si et sembla, comencem les preguntes. Et va bé?
I tant.
Es podries explicar la teva trajectòria professional abans i després de fer-te budista?
Pues mira, abans jo he sigut sempre una persona molt inquieta, he estudiat moltes coses i vaig treballar professionalment a una empresa uns 30 anys d'economista, però no m'acaba d'omplir com a persona. La feina estava bé, convencionalment, però jo sentia com un buit interior. I pensava que potser amb el món de l'art podria omplir aquest buit. I aleshores, pues, ja diguem, ja gran, vaig estudiar Belles Arts. I vaig tindre la sort que d'aquesta feina em van prejubilar aviat i vaig muntar un taller d'art i donava classes de pintura. I bueno, primer pues, molt il·lusionada, pensava, aquí trobaré la felicitat que sempre he buscat. Però al cap d'un temps, pues, altra vegada, insatisfacció. I me'n vaig adonar que tampoc era una font de felicitat al món de l'art. De fet, si pensem en les biografies dels artistes, pues, molts han acabat malament. I vaig dir, pues, per aquí no anem bé. I llavors vaig pensar, buscar un camí espiritual, has de buscar algo que t'ompli, perquè ja van passant els anys i tu segueixes, encara que externament les condicions que tenia eren molt bones, pues, internament jo notava un cert buit. I va ser així que vaig trobar la meditació, en concret la meditació Kadampa. Anava pel carrer Girona de Barcelona i vaig veure un ròtol de centre de meditació Kadampa. Vaig entrar, vaig quedar a una classe de meditació guiada i em va agradar molt. I ja no ho vaig deixar. Això era com el juliol, abans de marxar de vacances, i a la tornada al setembre ja em vaig apuntar a un programa d'estudis per fer com una pràctica més intensa i ja no ho he deixat mai.
Per què et vas fer mestre budista?
Quan nosaltres comencem aquest camí de camí interior, camí de buscar la pau i buscar com una mena de plenitud, també una experiència, una riquesa més espiritual, pues també ho fas una mica pels demés, per compartir-ho, perquè te n'adones que no és un plantejament egoista com quan tu et compres, per exemple, una casa per tu, per gaudir-la tu. És una riquesa molt gran que t'ajuda a connectar amb els demés. Llavors vols beneficiar els demés de la mateixa manera que la meditació t'ha beneficiat a tu. I en seguida, si tens ganes, pots ser mestra. Vaig començar sent mestra de branca, que diem que és de poblacions petites al voltant de Barcelona. Jo donava classe a Manresa, després també donava unes meditacions molt boniques que es fan per la pau al món als dos centres de Barcelona. I així cada vegada estava més implicada, fins que em van demanar si volia venir de mestra resident a Girona, que llavors ja té la responsabilitat del programa espiritual. I estic molt contenta.
Què és la nova tradició Kadampa i quin significat té aquest terme?
Pues mira, és una tradició que es va fundar al segle XI al Tíbet per un mestre que es deia Tisha, i ell va fer com una espècie de refundició de totes les ensenyances de Buda, que seguien dos branques diferents, dos camins diferents, un el camí de la saviesa i l'altre el camí de la compassió. Tisha ho va refundar tot i ha anat venint des del segle XI fins ara. Han hi hagut diferents mestres que les han adaptat a les necessitats del món actual. L'últim mestre d'esta tradició, Geshe Kelsang Gyatso, és el fundador de la nova tradició Kadampa. Ka vol dir els practicants de les ensenyances de Buda. Kadam, pues ara no recordo exacte. Però bueno, en definitiva, què és? La pràctica de les ensenyances de Buda aplicada a la teva vida. No hi ha distància, no és una cosa teòrica, sinó que són unes ensenyances superpràctiques que tu, des del primer moment que comences a meditar i a practicar aquestes ensenyances, ja les pots integrar a la teva vida diària.
Això està molt bé. Quin significat té la paraula Kelsang?
Kelsang vol dir amic del món. En el moment que tu agafes els vots d'ordenació, tu et compromets a treballar pels demés. No és una cosa pel teu enriquiment personal i prou, sinó que tu vols contribuir a fer un món millor, a que les altres persones també trobin aquestes ensenyances, que trobin pau interior, que puguin fer aquest camí de creixement personal. Llavors, què els vol dir això?
Qui va crear l'organització i quins són els valors que la sustenten?
Sí. Bueno, el creador de la nova tradició Kadampa és Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, que era un lama tibetà que va vindre a Anglaterra als anys 60, convidat per un grup de hippies d'aquella època, rockeros, que, bueno, sexo, droga, rock and roll, però sí, volien saber què deia Buda.
Va ser l'era de la contracultura.
Sí, però ells volien tindre una connexió amb l'espiritualitat també, sí, i van invitar aquest lama, aquest Geshe Kelsang. Ell va vindre, va començar a donar les ensenyances, van connectar molt, van començar a créixer. Tot això va passar primer a Anglaterra, un lloc que es diu Manjusi, que és al centre d'Anglaterra, entre Manchester i Liverpool.
Et suposo que devia estar influenciat per als Beatles, una mica també.
Bueno, el rock d'aquella època.
Sí, però sobretot més que res per l'època més experimental dels Beatles.
Jo no sé fins a quin punt aquella gent, però bueno, eren gent jove, eren joves, als anys 60, que són els que ara s'han convertit en els principals puntals de l'organització aquesta, els mestres més elevats, que van ser els primers deixebles de Geshe Kelsang Gyatso. I com ell, el que va fer va ser tot el seu coneixement i bagatge que portava dels seus estudis al monestir a Tíbet, a Sera, doncs ell això ho va anar adaptant al món occidental. És un budisme occidental que no té res que veure amb les pràctiques que es fan al Tíbet, perquè nosaltres no tenim aquella cultura ni aquella manera de fer. Per tant, la característica és que la gent molt aviat connecta i troba respostes als seus problemes.
Hem observat que sou una organització sense ànim de lucre. Com us financeu?
Doncs ens financiem amb quotes dels socis, perquè a cada centre hi ha persones que es fan socis, que tenen accés a totes les ensenyances i a totes les pràctiques i retirs que fem, i també perquè cobrem de les classes. És una quota baixeta, perquè sigui accessible per tothom, i tots els que col·laborem en aquesta organització són voluntaris, ningú cobra. Llavors, clar, tothom, des de la gent que fa la neteja, els mestres, els que fan el manteniment, aquest matí han estat arreglant coses. Pues mira, són familiars d'una persona que és sòcia i han vingut a arreglar unes coses que teníem trencades i ningú cobra. I llavors tampoc se necessiten tants diners. I el que hi ha d'excedent, si es pot, s'obren nous centres a altres llocs. Sí, sí.
Molt bé.
Bé, quines activitats feu en el centre de meditació? Són gratuïtes o n'hi ha de pagament?
De les dues classes. Classes de meditació gratuïtes perquè tothom tingui accés. De fet, ens vam conèixer a través d'una activitat que fèiem pel matí que es deia Tastet de Meditació, que va vindre algun company vostre, i ara no ho estem fent, però ho tornarem a incorporar, perquè ara tenim molta feina amb una activitat que hem de fer ara al setembre. I després també pues, fem les classes normals, que són tres classes de programa general, estem fent els dimecres, dijous i divendres, però és molt econòmic, se pot treure un bono de quatre sessions que surt molt bé de preu. També fem un programa d'estudis per la gent que vol tindre una mica més de compromís. Després també fem dos sessions, els dimecres i els divendres, que són oracions cantades a la tarda, a les 5, en una meditació al mig. Això també és gratuït. I ara introduirem els primers diumenges de mes meditacions dedicades a la pau al món, que això també serà gratuït. O sigui, anem combinant perquè tothom pugui tindre accés.
Bé, què implica ser budista?
Pues implica, per una banda, que tu et compromets amb uns valors i intentes anar reduint cada vegada més l'egoisme, l'estimació pròpia i pensar més en els demés. I aquests valors, sí, anar reduint l'ego, que és el principal enemic que tenim, i anar incrementant pues, l'amor, la compassió, la tolerància, la paciència. Implica tot això i també implica aprendre a identificar-nos amb la nostra naturalesa de Buda, que és una manera de ser molt més profunda que la manera superficial que tenim de comportar-nos, que ens connecta a les nostres qualitats i ens ajuda a identificar-nos com a persones pues, molt més positives, molt més capaces, resilients, i ens allibera molt, ens empodera i ens dona molta llibertat.
Quins són els beneficis de la meditació?
Pues mira, hi ha dos tipus de beneficis. Els immediats és relaxació. Lo primer que experimentes quan vens a una sessió de meditació, ahir vam fer una sessió gratuïta i va vindre molta gent, i vam fer una meditació que durava uns 20 minuts i quan va acabar jo estava guiant la meditació, jo veia la gent que no obria els ulls, que seguien tan a gust, tan relaxats. O sigui, el primer és aquesta experiència, no?, de pau, de tranquil·litat, d'intentar aturar els pensaments que tenim sempre, i això funciona molt bé i funciona en seguida. Però després, amb el temps, el que busquem és això que us explicava, d'identificar-nos d'una manera més positiva, d'intentar superar pues, entrebancs que tenim a la vida, d'intentar pues, superar això, l'ego, l'egoisme, i enfocar-nos més en els demés, ser més compassius. Tot això forma part de la nostra naturalesa de Buda. És com que tots tenim una llavoreta d'or, una mica tapada per fang, i amb la meditació l'anem destapant, l'anem destapant.
I al vostre centre, quin tipus de meditació hi podem trobar? Suposo que en deveu fer de guiades.
Pues bàsicament el que fem és meditacions guiades. Llavors hi ha aquestes que són preliminars, que és el que he explicat, que són meditacions per calmar la ment, que són les primeres que es fan i la gent ja té en seguida una experiència de que realment senta bé. I després fem meditacions que són per treballar determinats aspectes, nosaltres diem per reduir les pertorbacions mentals i canviar-les per actituds positives. Per exemple, una persona que té molta tendència a enfadar-se, pues donem eines per practicar la paciència, per no saltar en seguida, per poder posar-se al lloc de l'altre si li han dit algo que no li ha agradat, i milloren molt les relacions personals. I després també hi ha aquest aspecte de que ens ajuda a identificar-nos d'una manera més sàvia. El jo és una idea que tenim del jo, i a vegades quedem atrapats en estereotips, i això també ho podem vèncer.
Hem vist que hi ha opcions de fer retirs espirituals. A on es fan i què hi feu?
Bueno, aquí a Girona no tenim centre, no tenim allotjament. Llavors, aquí fem alguna vegada retirs, li diem retir, perquè són quatre sessions, ho fem en dissabte, i ens permet fer bastanta meditació, però no inclou la pernocta, no? El menjar sí que dinem allà tots junts. I si algú vol fer un retir més estricte de silenci, amb més temps, doncs hi ha el centre de retirs que està enfront de Montserrat, que pertany al centre de Barcelona, i nosaltres estem molt en contacte, i diguem que també és el centre de retirs per Girona, seria allà el lloc. que està molt bé. És una antiga masia restaurada com a temple.
Com es pot aplicar aquesta filosofia a la vida quotidiana?
Pues és superpràctic, pues això que us explicava, no? Cada un pues, té uns determinats problemes, uns determinades dificultats de relació amb els altres. Per exemple, un dels problemes que solem tenir és l'apego. L'apego és pensar que la felicitat està en les coses externes, que pot estar en aconseguir una determinada relació, en aconseguir pues, coses, no? Ara anem amb els amics a fer una paella, pues això em donarà la felicitat. Pues això, i això no és així. Nosaltres en la meditació, poquet a poquet, experimentem que la felicitat ve de dintre, que no ve de les coses externes. I això ens va molt bé, perquè ens treu aquesta tendència tan gran d'anar cap a fora, de sempre dependre de lo de fora, i comencem a ser més dependents del nostre propi treball interior.
Una pregunta que se m'ha hagut. Hi ha molta gent que confon el budisme amb una religió. I jo he llegit una miqueta i me sembla més una filosofia de vida que una religió.
De fet, és les dues coses.
Sí?
Perquè hi hauria una part de ritual, hi ha una part que s'ha de tindre fe amb el fundador del budisme, hi ha una part que sí que és religió. Però hi ha una part molt important que és filosofia de vida, o sigui que són les dues coses.
Sí, sí.
Nosaltres sempre diem que la gent quan ve, que no intento tindre prejudicis, sinó que ho provi,
clar.
I si li va bé, que continuï.
Clar.
O sigui, és dogma i filosofia combinat.
Dogma no.
Ai,
no som
perdó.
Gens dogmàtics.
Vale.
No passa res, tu està molt bé que ho... No t'has de disculpar.
Vale.
No, mira, una cosa dogmàtica és quan no hi ha l'opció de que tu plantegis alternatives. Però aquí Buda et diu, no et creguis el que jo dic perquè ho dic jo. Ho has de provar per pròpia experiència. I si et funciona, doncs pues endavant. I llavors, pues, no...
Vale.
No és en aquest sentit.
Bé, a quin tipus de persones recomanareu fer meditació?
Pues a tothom, des de nens fins a adults, fins a vellets, és que va bé a tothom, perquè calma molt la ment. Per exemple, els nens avui en dia estan molt hiperactius, no saben parar, una excitació constant, des de les sèries, els joguines, els mòbils, la gent no té un moment de parar la ment, de descansar, això és molt tòxic,
això,
és molt dolent.
A vegades me passa això, però a vegades l'ordinador i la música m'ajudaven a dar un refugi quan vaig estar a l'institut. Bé, i què opines de les plantes medicinals com ajuda per a meditar? O no em fa falta?
Nosaltres no n'utilitzem. No utilitzem res per meditar, cap fàrmac ni cap planta. És un treball mental i prou.
A quines xarxes socials us podem trobar i a on ens podem dirigir per contactar amb vosaltres?
Pues mira, estem a l'Instagram, estem al Facebook, també al WhatsApp, també tenim una web que és meditaragirona.org i a tot això anem anunciant les activitats que fem, tots aquests llocs.
Galsang, hi ha alguna cosa més que vostè vulgui afegir abans d'acabar l'entrevista?
Bé, jo us animaria a tots a que ho proveu. És això, no? Tu prova-ho i si veus que et senta bé, endavant. I a tothom li ajuda. Molt, molt, molt. I ningú ha de pensar, no, és que jo no puc. No és veritat. Tothom pot i és un gran què.
Sí,
una gran ajuda per estar millor.
Hi ha molta gent que té tendència a pensaments negatius i jo crec que la meditació ha d'ajudar molt.
Clar, mira, un dels lemes que nosaltres tenim d'un geixe del segle XI que va escriure un tractat molt bonic per adiestrar la ment és depende sempre i solo d'una mente feliç, però ens dona les eines per aconseguir-ho. No és només una frase maca,
ja.
Sinó que tenim tot un llibre preciós que es diu Compassió Universal, De fet, hi ha dos llibres, este i un altre que es diu Nuevo 8 Pasos hacia la Felicidad, que és un tractat de com treballar la ment per aconseguir aquests estats mentals positius.
Doncs d'acord, moltes gràcies. D'aquí una estona, després de les seccions dels nostres companys, tornarem amb unes preguntes més personals i divertides, val?
Molt bé.
Endavant amb les nostres seccions.
Ens patina l'embrague, el programa de ràdio que les altres ràdios escolten.
Molt bones patinadors i patinadores. Es presenta en Saúl, amb la seva secció, la millor música de tots els temps. Avui us porto una cançó del Joan Manuel Serrat, anomenada Pare. Aquesta cançó parla de la destrucció de la natura que estem duent a terme, nosaltres mateixos, i la dificultat que tindrem per subsistir si no parem. Fins aquí la meva secció i fins la propera. Adéu.
Pare, digueu-me què li hem fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li hem fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc per aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes, pare, i tanca amb tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs, ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, cera ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel plourà sang, el vent ho canta plorant.
Hola, sóc Susie Country i ara us porto la meva secció. Us parlaré de la cantant Audrey Faith Perry McGraw, nascuda a la ciutat de Jackson el 21 de setembre del 67, més coneguda amb el nom artístic com Faith Hill. És una cantant de música country, compositora i actriu americana. Combina pop, gospel, rock i country clàssic. Us deixo que escolteu aquesta cançó, The Way You Love Me. Fins la propera. Yeehaw!
I wish you could see. Hola, patinadors i patinadores. Avui us parlaré d'en Bon Jovi. John Francis Bon Jovi és un músic, actor, compositor i cantautor estadounidenc, conegut pel seu vocalista de la banda Bon Jovi. Des del 2009 forma part dels prestigiosos Sun British Hall of Fame, al costat del seu company de grup Richie Sambora. I us deixo amb la cançó High's My Life. Fins la pròxima.
Patina l'embraguer. Ei, tu que estàs en el cotxe, saluda el teu veí o veïna del costat. Si et respon és que està escoltant Ens Patina l'embraguer.
Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel. Avui us presento la cançó Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. És un clàssic del rock que s'escolta encara després de ser creada l'any 1969, amb un so diferent que barreja rock psicodèlic i gospel. La cançó aborda el tema de la mort i l'esperança de la vida després d'aquesta. La lletra ens fa entendre que sí, que hi ha un lloc celestial, un lloc molt millor, suggerint una visió espiritual i positiva del més enllà. Ha estat utilitzada a pel·lícules, anuncis i aconteixements esportius. Va entrar a formar part de la cultura popular connectant amb una audiència molt ampla. I fins aquí la meva secció. Desitjo que us agradi molt la cançó. Fins aviat.
Molt bones a tots i totes. Un servidor torna de vacances amb la secció de Heavy Mental, amb tots vosaltres un cop més aquí Ens Patina l'embraguer. Aquest estiu va acabant-se i ja s'apropa volant la tardor impetuosament. El tema d'avui, Light Can Only Shine in the Darkness, és una col·laboració entre els alemanys Lord of the Lost i els neerlandesos Within Temptation. les dues bandes han tornat a demostrar la seva capacitat per descobrir nous matisos dins del gènere del metal gòtic i no tan gòtic, formant una simbiosi perfecta on evolucionen conjuntament. D'aquí podem extreure com d'important és abraçar noves perspectives, això sí, sense deixar de ser fidels a les nostres arrels. Lord of the Lost i With the Temptation amb Light Can Only Shine in the Darkness.
Without you, I'll be heartless. Found what I'd lost in the shadows. Ooh. From night to day, your absence of light will keep me safe. Air light and high and low. Air light and love and woe. Without you.
Bon dia, patinadors i patinadores. Avui començaré amb una simple pregunta. Es pot generalitzar sobre els problemes dels demés sense conèixer aquesta persona, sense saber res d'aquesta persona? Poso un exemple. Anem pel carrer i veiem algú amb sobrepès. Tots diem, aquesta persona només menja el Burger King. I sí, pot ser cert, però també pot ser que tingui sobrepès per una operació, per una medicació, o per una cosa tan senzilla com no saber cuinar, o per tenir un sou precari. Un altre exemple, veiem algú robant una poma, diem, aquesta persona és un lladre, sense pensar que aquesta persona potser està robant per portar menjar a la família. Per això els dic, abans de jutjar a una persona, coneguin aquesta persona i sobretot que vigileu quan es patini l'embrague. Bon cotxe. I fins aquí arriba la meva secció d'avui. Us deixo i fins un altre dia.
Ens patina l'embrague, és vitamina emocional.
Benvingudes, patinadores. Avui en Jamie parlarà del grup Acep, un pilar del heavy metal, els ritmes accelerats i barrejant algun tema de música clàssica, com la cançó de Metal Heart. Amb aquest àlbum van tindre el reconeixement mundial. Avui continuen actius. Després de quedar-se sense cantant, van passar per un mal moment a la seva carrera. Fins fa uns anys que van trobar el cantant amb la veu que buscaven. I us deixo amb el tema Metal Heart. Fins la propera, patinadores.
Come in front of the truth. You see, it's right.
Hola, queridos patinadores, bienvenidos de nuevo a la sección de películas. Hoy os hablaré de un tema que tal vez les deje confundidos, pero este tema trata sobre la inclusión de personajes LGBT en programas de televisión para niños. Vale, supongo que ustedes podrían pensar que sexualiza a los niños, pero no. Yo había visto comentarios diciendo que adoctrinaba a los niños, incluso también creí que no es apropiado para los niños a la temprana edad. Pero un día recordé lo de la fiesta de cumpleaños de mi hermana, a la que mi prima acudió con su pareja Paula, y estábamos toda la familia contentos, juntos y bien. También recordé unas series que vi como Steven Universe y entendí que lo que dijeron aquellas personas conservadoras e intolerantes eran comentarios basados en la ignorancia y el pánico moral, y su frase de valores familiares realmente es falso. Ahora les cuento por qué incluir personajes LGBT no sexualiza ni cambia la orientación sexual de los niños. Hablaré de mis experiencias con las series y películas que vi. Cuando era pequeño, vi por ejemplo Robin Hood de Disney, que fue lanzada en 1973. Para mí es una película que me encanta, sobre todo las canciones, ya que me recordaban a los cantautores que suelo escuchar, Juice Jack, Marina Rosell, Víctor Jara, Andrés Dobarro, Lourdes Iriondo, etc. Pues mirad, en una de las escenas de la película fue cuando Robin y Little John se disfrazaban de adivinadoras y la razón por la que Robin jugaba con su identidad para una farsa cómica que era robar el oro de los impuestos sin sentido del príncipe Juan fue que los guionistas y los animadores de Disney se inspiraron en el actor Brian Bedford, quien en la vida real era travesti. Cuando vi la escena junto con mis padres y mi hermana nos tronchábamos. Bien, también cuando vi La Sirenita vi que la villana de la película, Úrsula, se inspiró en la drag queen Divine y en el doblaje que escuchamos en castellano era Serena Olvido, quien también era drag queen, cuya voz encajó en el personaje y el resultado fue sobresaliente. Además, aparte de estas películas, cuando era adolescente veía Steven Universe y ahí había personajes LGBT. Y disfrutaba de los episodios. Mis padres sabían que cuando ves personajes diversos en las películas y en las series que solemos ver cuando éramos pequeños, vamos descubriendo la variedad que compone la sociedad. Y además empezamos a aprender a convivir, a tener empatía y también ayuda a mejorar la salud mental y de que haya menos acoso escolar. Steven Universe y La Casa Búho han tenido un impacto positivo y varios fans de testificaron que las series les ayudó a aceptar su identidad y que los personajes no fueron idealizados, sino reales y complejos. Bien, eso es todo, queridos patinadores. Aquí desde Spatina de Embrague se despide Imanol Sologaistua.
Ens patina l'embrague. La veritable font de la felicitat és tenir una ment ben moblada.
Precioso tesoro de compasión que concedes la paz interior suprema. Tú que amas a todos los seres sin excepción, eres la fuente de toda felicidad y bondad, y nos guías por el camino liberador. Tu cuerpo es una gema que colma todos los deseos. Tu palabra, el néctar purificador supremo, y tu mente, el refugio de todos los seres sintientes. Con las manos juntas en señal de respeto a ti me dirijo. Amigo supremo y fiel, y te suplico desde lo más profundo de mi corazón. luz de tu sabiduría, para disipar la oscuridad de mi mente y sanar mi continuamente.
Acabem d'escoltar Oración Liberadora. Abans de passar a l'entrevista personal, que ens en Pamo, ens pots dir on està el nou centre i el telèfon de contacte?
Pues mira, el nou centre està a la Ronda Ferran Puig 18. El telèfon és el 681 15 16 32 i també ens podeu trobar a la web meditaragirona.org, on anem publicant totes les activitats que fem. I tot just ara, a mitjan setembre, farà un any que es va inaugurar.
Aha. I quins són els actes que teniu previstos per aquest any?
Pues mira, el més important, diguem com l'evento principal, és una iniciació de Buda Shakyamuni, que es comença el dia 19, divendres, en una introducció, i després és el 20, dissabte, tot el dia, amb una cerimònia que té una part de ritual, que és el dissabte a les 12, 2 hores, i és una iniciació, és una cerimònia en la que se reben les bendicions especials d'un Buda, en aquest cas Buda Shakyamuni, i això ens ajuda molt a connectar amb la nostra pròpia naturalesa de Buda. Tots tenim aquesta naturalesa plàcida, sàvia, amorosa, compassiva dintre nostre, i amb aquesta cerimònia el que fem és regar la llavoreta d'aquesta naturalesa perquè germini, perquè tots puguem convertir-nos en millors persones i gaudir de pau interior. I vindrà molta gent, esperem a més de 100 persones, així que vosaltres també esteu convidats.
Moltes gràcies.
Ara, amb l'entrevista per... Hòstia, està una mica baix el mic. Ara continuem amb l'entrevista personal amb la senyora Kensal Palmo, mestra budista del Centre de Meditació Kadampa de Girona. Està vostè a punt per les nostres preguntes?
I tant, com vulgueu.
Bé. Quines infusions recomanaries per reflexar-nos durant la tarda?
A veure, nosaltres no gastem res per relaxar-nos més que la meditació. No gastem infusions, ni... és una cosa personal, però com a budista, pues, jo no us puc recomanar res. Després, si voleu, jo us dic el que me prenc, una valeriana si estic nerviosa, però no, que no fa falta per meditar, eh? Diuen que la camamilla també va molt bé.
Quin perfil professional consideres que necessitaria més meditació?
Tothom. Quan més estressat, més falta fa.
Què és el que més et va costar de deixar enrere la teva vida anterior?
Pues, la veritat és que no m'ha costat res. Perquè jo tinc dos fills, he estat casada molts anys, i tinc dos fills de 30 i de 32 anys que són molt macos, tinc germans, tinc la meva mare encara viu molt velleta i una relació estupenda amb tots ells, tots estan molt contents de que jo segueixi aquest camí, i penso que el fet de que jo estigui en aquest camí espiritual, pues, els puc ajudar més, i la relació personal, pues, a vegades ja va alguna fricció, i ara aquestes friccions a poc a poc s'han anat eliminant i ens estimem tots molt, sense apego, sense la necessitat de la presència. Ells van de viatge, estan a Barcelona, jo estic aquí, els veiem de tant en tant, però tots tenim una relació molt bona i molt millor des de que jo estic fent aquest camí.
O sigui, en tema social no vas haver de deixar massa cosa i...
No, cap.
Doncs perfecte. Està bé sempre mantindre'ls de sempre, per molt que canvis, però...
La família.
Exactament. Mm.
Bé, la fe ve de dins o de dalt?
La fe?
Sí.
Mira, la fe, com la nostra fe no és una fe dogmàtica, sinó que és una fe que ve de l'experiència, pues en aquest cas la fe ve de començar a practicar el que diu el mestre Geshe, que els sanguiats són els llibres, i començar a veure com això t'ajuda a viure millor. Per exemple, hi ha un llibre que és preciós, que és un manual de com tractar l'enfado, que es diu Com solucionar tus problemes humanos, i si tu eres una persona que s'enfada molt, doncs tu agafes aquest llibre i vas llegint situacions i el que has de fer per evitar-ho, com has de fer-ho per canviar la reacció immediata d'enfadar-te davant d'una situació i mantindre la ment plàcida i tindre tres respostes molt més positives per tu i pels demés, amb la qual les relacions milloren molt. Si tu tens aquesta experiència i veus que funciona, va sortint fe. A poc a poc la fe es va construint així, amb l'experiència.
Quin és el teu menjar o menú preferit i quin ens recomanaries?
Bueno, la veritat és que per meditar és millor no tipar-se gaire, perquè si no, després d'un bon un àpat de dinar molt abundant, pues t'agafa son i vols fer la migdiada. Llavors intentem, per lo general, els centres budistes, el menú és vegetarià, i si un no està en un centre budista i vol menjar algo de peix o algo una mica més de proteïna diferent, pues són menús, normalment els que fem, que són bastant lleugers, pues bastanta verdura, bastant de llegum i ous, coses així més lleugeres. No fem guisats i coses greixoses que després te donen sopor, si no, no podríem meditar.
Oh, clar. Quin consell li donaries a una persona que necessita serenitat a la seva vida?
Que vingui al centre, que vingui al centre, perquè quan un comença pel seu compte és molt difícil. Al principi necessitem una guia. Llavors allà trobaràs aquest suport. Primer que trobaràs meditacions guiades i després també ajuda molt veure les persones del voltant que ja ho estan practicant i veure com ja van mantenint aquestes actituds. Tu arribes a un lloc que tothom és amorós, que t'acullen, que tothom és igual també, dona igual la professió, la situació, a tothom se'l tracta igual. Pues tu allà ja te vas sentint bé. I és el millor que pots fer és buscar una guia al principi. Com un entrenador personal, però en lloc del físic, doncs el mental.
Home, també perquè la salut mental, home, és molt important, perquè si a dalt no s'està bé...
No, de més no rotlla.
Clar, o sigui, ja pots estar... Ja pots tenir un cos musculós o atlètic, però si el d'aquí no tens bé, anem malament.
S'ha de treballar tot.
Bé, en quin animal t'agradaria reencarnar-te?
Pues la veritat és que no vull reencarnar-me cap animal perquè considerem que són pues, un regne inferior, perquè tu imagina't si veus un animalet pel carrer, un gosset, va arrastrant-se, menja coses del terra o brutes, contínuament va cap aquí, cap allà, i, bueno, i les formigues les maten, els mosquits els maten, i una vida d'un animalet és molt dura. Ja. Nosaltres el que volem és poder reencarnar-nos, no reencarnar-nos. O sigui, el que s'estudia també molt en el budisme, i ara ja és entrar en temes molt, molt profuns, és què passa després de la mort. I es considera que la ment més profunda, la ment molt sutil, no mor, sinó que va d'una vida a una altra. Aquesta és la nostra llavor de Buda. Aleshores, el que nosaltres volem en meditació és poder accedir a aquest estat mental. I aquest estat mental ens ja allibera de la mort. Això és molt, molt profund, però està explicat als llibres i com aconseguir-ho, com aconseguir arribar a aquest estat. Llavors ja no hi ha un renaixement contaminat, que potser un animalet a una granja, imagina't, una granja de porquets, que terrible, estan com un camp de presoners allà, o... Pues a un país en guerra, també pot renaixer un país en guerra, que terrible, no? I el que volem és pues, evitar això, pues, treballar en la ment, hasta arribar a aquesta ment tan pura.
Heu descobert un planeta que té vida. Quin nom li posaries?
A veure, per nosaltres no hi ha res fora de la ment. Si algo és un objecte de coneixement, és que forma part de la ment. Aleshores, i tot el que forma part de la ment té nom, existeix per designació. La lluna existeix per designació, igual que el sol, igual que els astres. Llavors, este plantejament, diguem que no... per nosaltres no tindria sentit, perquè si hi ha un planeta nou, doncs tindria un nom, si no, no existiria. i formaria part de la ment, d'aquesta ment que coneix tot el que ens envolta. No hi ha res fora de la ment. Nosaltres ara no ho entenem, això. És molt profund i molt bonic d'entendre-ho.
Bé, Calçant, agraïm molt la teva visita i esperem trobar-nos molt aviat. Que vagi bé, fins la propera.
Fins la propera.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé. Hem d'aprendre a gaudir de cada moment de la vida. I els aprenentatges que ens pot donar el budisme amb tècniques com la meditació, aconseguint així resoldre conflictes humans, ser més feliços, gaudir de la pau interior i amb compassió finalment promoure pau al món. Perquè segons el filòsof budista japonès Masao Abe, en el budisme la compassió sempre va amb la saviesa. Compassió sense saviesa no és veritable compassió.
Aprofité per donar les gràcies a tot l'equip de ràdio que fa possible aquest programa cada setmana, a vosaltres que ens escolteu i a les ràdios amigues que ens difonen. Avui ens acomiadem amb el tema Watermark de la cantant Enya. Fins de la setmana, patinadores i patinadors.